8 i 5 minuts del vespre. Seguim endavant en aquests 55 minuts que encara ens queden. Abans no arribem a les 9. Hem de parlar encara d'hoquei, de futbol i de bàsquet. D'aquí uns moments en repassem ja la jornada, la 13, de la Primera Nacional d'Hoquei Patins. Una jornada que ens deixa els següents marcadors. Girona 5, Alcorcón 3, Raspeig 2, Sant Feliu 2, Sant Antoni 1, Vigostic 4, Vivallondo 3, Areces 6, Club Patí Sitges 3, Liceo B 3, Tordera 5, Corunya 2, Taradell 1, Alcoi 4 i Xum Massanet 4, GEC de Girona 4. Continua líder una setmana més el Club Patí Sitges a 30 punts, en segona posició amb 25 el Xum Massanet i tercer el Vigostic amb 24. Amb 23 l'Alcoi, el GEC de Girona i també l'Areces. El Sant Antonio és setè amb 19 punts, seguit del Tordera amb 18, els mateixos que el Liceo B. Amb 16 el Sant Feliu, el Raspeig en té 15, 15 punts també per Girona. El Corunya, que en té 13, i tanquen la classificació el Taradell amb 10 punts, el Ibaiondo amb 8 i l'Alcorcón amb 6. Primer partit del nou any per al Club Patí Sitges i no direm allò de primera decepció, malgrat l'empat a 3, Toni ens deixa doncs aquell cert regust, bàsicament perquè l'equip venia de perdre l'últim partit de l'any a la pista del GEC per 3-1 i bé, allò fent números dels 6 punts darrers possibles, només se n'ha sumat un. És ara buscar la part més dolenta, més negativa, eh? Vull dir, però hi ha d'altres lectures més positives que abans hem comentat i que repetirem, si voleu. Doncs el fet de que l'equip ja està classificat matemàticament per disputar la Copa del Príncep. Un altre aspecte positiu és que, bé, com a mínim, l'equip doncs, no ha perdut. Tot sí. I que la sensació és que, bé, t'empaten als darrers 30 segons i tens allò, repeteixo, aquell cert regust, no? Com una miqueta com el que va passar el dia de l'Ibaiondo aquí.
Sí, sí, de fet, va ser un partit que lo començava bé el Club Patí Sitges, que de fet al minut 10 Lupión marcava l'1-0, un gol que ell lo va celebrar d'una manera molt especial, mirant cap al cel. Després acaba la primera part 1-0, el Sitges va tenir moltes ocasions, passa que el porter Willy Domínguez, porter del Liceu B, doncs va estar molt, molt bé a la porteria, no tan bé esportivament, perquè de fet valia una petita tangana amb una bola quan Lupión marca el gol, ell no acaba d'assimilar, de pair bé el gol encaixat i li dona un toc d'estic a la bola amb tanta mala fortuna que la bola va on realment està el públic, no? Li podia haver donat algun aficionat de fet una falta de respecte per part del porter, perquè tampoc es va disculpar, això va embolicar una miqueta la troca. El pare estava allà i fins i tot el pare va ser el pare del porter, pare català, va ser un dels tristos protagonistes en aquest partit, però bé, deixant de banda això, que potser és el que menys agrada, no l'antiesportiu, doncs dic que la primera part va acabar 1-0, que ells van aconseguir empatar la segona part, l'1-1, que Sebas Moreno posava el 2-1, però que ràpidament empataven el 2-2, marcava Oriol Pena el 3-2 i quan faltava pocs segons marcaven el 3-3. Amb això puc dir que al Sitges li va faltar el gol, el 3-2 i el 4-2.
Sí, aquell gol de marge que et dona més tranquil·litat. Correcte. És a dir, sempre és marco jo però marca el rival.
Exacte.
I això et crea una ansietat també.
I jo penso que això és el que li va passar al Sitges, que va d'alguna manera doncs no va estar tranquil, d'alguna manera pensava que que patiríem fins al final, i així va ser, no? I a més es va perdre 3 o 4 boles ja als últims segons, que això va proporcionar aquesta jugada de contraatac i el 3-3, no?
L'equip, si no m'erro, va fallar 2 penals, un d'Oriol Pena i l'altre de Marçal Montserrat.
Sí,
clar,
sí.
Això també...
Clar, això també marca una miqueta. De fet, si arriba a entrar aquests penals hagués estat una diferència més àmplia. Potser va faltar això, no? Tenir una diferència més àmplia davant d'un equip que va fer el seu joc, que me va agradar molt el fit del Querido, que jugava amb l'equip del Liceu B. Uh-huh. El seu pare és l'entrenador del Liceu, ell juga amb l'equip. Me va agradar molt Querido perquè és un jugador que va portar molt bé a l'equip del Liceu B, i me va agradar, malgrat tot, molt el porter. Aquest porter, cada vegada que ve aquí Sitges, doncs fa grans partits, i un altre cop ha fet un gran partit i va privar el Sitges de la victòria i li va donar un punt important per als seus, que a cap i a la fi el Liceu porta una trajectòria ara bastant positiva, i és un equip que sense molt a perdre, perquè de fet no té res a perdre, doncs juga molt tranquil i al final aconsegueix un bon resultat.
Un 3-3 que bé, evidentment no va deixar satisfets a la gent del Club Pati Sitges, però en qualsevol cas, a nivell de classificació, home, no direm que afecta molt, però el Pati ha vist doncs, com aquella diferència de 8-9 punts ha marxat en aquestes dues últimes jornades. Després de perdre a la pista del GEC i aquests 2 punts que volen d'aquí del pavelló, doncs les diferències a poc a poc es van reduint. Probablement, i després el Carlos Figueroa t'ho deia, no? Vull dir, ni abans érem allò...
tan bons
ni les diferències doncs eren les que havien de ser, vull dir, potser el més normal és això.
Sí.
És aquest avantatge de 5, 4, 3...
Sí, 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 el que passa que arriba aquest avantatge mínima en un moment complicat per les lesions, complicat també per les sancions. Ara ja es comença a notar les targes que van rebent.
El pes de les targes ara es comença a notar.
Sí,
ho deies abans,
molt.
El Sebas no podrà ser a
Sebas
Corunya.
No podrà jugar a la Corunya. Sebas és un jugador molt important. A veure si es pot recuperar el Navarrete, perquè podria suplir el Sebas i, home, tenir un jugador amb l'experiència de Navarrete a la Corunya pot ser molt important de cara a l'equip. Doncs tot això es nota, no? I, evidentment, també calia ressaltar molt el bon ambient. Una altra vegada el pavelló estava ple. Chapó a l'afició del Pati Sitges, perquè a més van demostrar que és una gent molt esportiva, perquè després del que va passar amb el porter i tot això, en una altra pista potser aquell xicot no hagués sortit allà, però allà la gent va ser molt esportiva, va demostrar que és una gran afició i també valorar això, no? I clar, això d'alguna manera també doncs, feia que la reflexió del Carles, no? De que tot havia estat molt bé, però que potser havia faltat una miqueta la tranquil·litat a aquests jugadors, i potser s'havia notat també no comptar amb un jugador amb l'experiència de Javi Navarrete, no? La lesió de Javi Navarrete d'alguna manera també va perjudicar una miqueta, perquè l'equip també se sent arropat en un moment on realment li fa falta a l'equip aquest arropament, i Javi Navarrete no va poder donar l'arropament perquè estava lesionat.
Queda, si no m'equivoco, 2 partits per acabar la primera volta.
Sí.
Corunya, que Corunya, és el proper desplaçament de dissabte.
Corunya és l'últim partit aquí amb el Tordera.
Amb el Tordera, sí senyor. Quan acabi la primera volta, doncs hi ha un petit parèntesis que la federació, des de la temporada passada, doncs va aprofitar per... no diré treure's de la màniga la competició de la Copa del Príncep, perquè sembla dit això una miqueta no queda massa bé, però en qualsevol cas,
home,
és una competició que la tenim, que aquest any es disputa
no
la segona edició.
No lo dius tu, però sí que lo diu més d'un entrado.
Sí?
No se lo va treure, se l'han tret d'alguna manera de la màniga per
o de
la
xistera,
omplir,
no sé.
Per omplir
sí, un forat.
Un forat que hi havia aquí.
Sí, sí.
I que amb això pues, mira, es continua la competició, no? Mm-hmm. Però que d'alguna manera, home, és important, no? Perquè ara
no ho critiquem,
Ara
dir...
no direm que
sí,
que anar allà no és important,
no, perquè,
és molt important.
Perquè ara fa un any estàvem contentíssims, d'anar-hi.
Sí, però també va passar factura.
Això és una altra cosa, però el que ara no podem fer és dir, home, la Copa del Príncep, que se'n vagi a passeig.
No,
a
anar allà, i si guanyar-la o fer un bon paper.
El que passa és que
dèiem
abans, Toni, que guanyar-la és molt bo, vull dir, és fer més gran el teu currículum, si vols dir-ho així, però perdre-la, doncs és un pal, perquè has de fer molts quilòmetres, has d'anar a Grado, l'any passat va ser a Oviedo, ostres, vens aquí després de fer molts quilòmetres, després d'haver perdut la competició, t'has de tornar a posar el xip de la Lliga, clar, té aquesta dualitat,
sí,
no?
Té un desgast, sí, no? Sí. Un desgast d'equip. Però bé, en tot cas, se té que anar, a veure si fan un bon torneig i lo poden guanyar, i si no lo guanyen que faci un digno paper. Jo penso que tenen molts números d'estar allà dalt, i bé, el més important és això, que no li passi factura a l'equip.
De moment hi ha dos equips classificats, que és el Patí Sitges, ja per classificació, i l'Areces com a equip anfitrió. Falten dos més, que han de sortir. Jo penso que les coses continuen així. El Xum i el Vigostic tenen
molts números.
Tenen números. No descartem l'Alcoi, tampoc. No el descartem, que està quart amb 23, està a un punt del tercer. Per tant, aquestes dues últimes jornades s'acabaran de decidir els dos equips que falten per completar aquest quarteto d'equips de la Copa del Príncep.
I segon com s'acaba i segon com va ser el trofeig, també és una miqueta el mirall del primer partit de la segona volta, perquè si juga, per exemple, una semifinal Club Patí Sitges un Massanet, o una final Club Patí Sitges un Massanet, a l'inici de la segona volta el Massanet serà el proper rival del Club Patí Sitges.
Sí, sí, clar, és el que dèiem, vull dir, si perds, ostres,
és allò que
ja no vas amb la mateixa, no diré per disposició, però amb els mateixos ànims a una pista molt difícil com és la del Xum. Sí que aquí se'l va pallissar,
i després,
però clar, aquell Xum no és el mateix que ara.
No és el mateix, clar, ara té un senyor porter a la porteria,
sí, mira,
ara
ja
té moltes coses.
S'ha col·locat segon.
És segon. I a més una cosa, l'any passat el Cerdanyola, la Copa del Príncipe va ser d'alguna manera el revifar del Cerdanyola i va
ser... No la va guanyar, va acabar subcampió.
Sí, però li va servir per a pujar...
No, va acabar tercer perquè va jugar el tercer quart
lloc amb els Sitges. Sí, va quedar tercer perquè la final la va jugar el Mieres.
Areces i Oviedo.
I Oviedo, d'acord. Sí, el Éfer i l'Areces, però el Cerdanyola li va servir per pujar a l'Hockey Lliga,
Sí, perquè ens l'acaba guanyar el tercer quart lloc per 8-1, una cosa així, vull dir...
Sí, i a partir d'aquí va començar un rosari de victòries del Cerdanyola i al final aconseguia la plaça a l'Hockey Lliga.
Molt bé, doncs, fets tots aquests comentaris, aquestes valoracions, el que ens interessa és la valoració, evidentment, del míster, de Carlos Figueroa, que divendres aquí a la ràdio ja ens deia que tothom tranquil, que ell estarà aquí amb els Sitges fins que acabi la temporada, i que si la gent del Reus vol aconseguir els seus serveis, el primer que ha de fer és parlar amb el Club Patí Sitges, que no existeix una clàusula de rescissió de contracte unilateral en aquest cas, i que bé, que tothom tranquil, que aquest any estem tots molt bé aquí, i que l'any que ve Déu dirà. Carlos Figueroa.
No, hemos ido por delante siempre, hemos el 1-0, el 2-1 y al final y el 3-2, es decir que de alguna manera, hombre, me voy con la sensación de haber perdido dos puntos que son importantes y que los teníamos, y que vas con mal sabor de boca porque es una situación que tenemos estudiada y ensayada y nos ha dado muchos puntos durante la temporada, pues hoy nos hemos dedicado a driblar en vez de a correr y hemos perdido bolas que no debemos perder. Lo único que podemos es sacar enseñanzas y pensar, lo que les he dicho a los jugadores, es que la liga queda muchísima liga y vamos a perder más puntos y los demás también van a perder más puntos, ¿no? Para que tal vez en casa esperas pues un poquito más de tranquilidad por parte de los jugadores, de no tantos nervios como hemos tenido y de saber controlar mejor el partido, ¿no? Tal vez ni éramos tan buenos cuando llevábamos 9 puntos, ni ahora nos tenemos que poner nerviosos por estar metidos ahí a 2 puntos o a 3 puntos de los rivales, ¿no? Hay que seguir trabajando, sabíamos que esta liga va a ser terriblemente complicada y lo que les he dicho también a los jugadores, del día del Ibaiondo, del día del otro de Gerona, hoy, pues sacar conclusiones positivas y ver qué es lo que hacemos mal, estar más tranquilos, porque hoy se nos ha ido el partido, ya digo, por falta de tranquilidad, por no tener la cabeza fría, pensamos más con el corazón que con la cabeza.
El primer l'ha faltat el segon l'ha faltat el tercer, i el tercer l'ha faltat el quart gol, no? El gol de la tranquil·litat, i ells s'han aprofitat potser d'això, no? De que ha faltat tranquil·litat, ha degut nervis i han aconseguit empatar el partit.
Sí, yo creo que un poco el resultado, creo que se podía, no hemos metido 2 penaltis, normalmente estábamos metiéndolos bastante bien, podían habernos dado esa tranquilidad de dos goles y a lo mejor ya el partido se hubiera roto. Pero tenemos que aprender a jugar con un gol hace falta, ¿no? Y saber lo que tenemos que hacer. Podemos empatar, es decir, esto, en el deporte se puede ganar, se puede perder o empatar. Lo que no se puede es sacar algo negativo sin jugar, ¿no? Yo me da la sensación de que hoy los jugadores, después de haber entrenado esta situación muchas veces, pues la presión del resultado y del partido en vivo, pues no han sabido reaccionar, ¿no? Y entonces uno se movía hacia un lado, el otro, al final el jugador que llevaba la bola se ha jugado dos pelotas en medio de la pista cuando lo que tenía que era correr y haber sacado de esa presión contraria alguna opción de gol y haber machacado el partido. No ha sido así, ellos la verdad es que tienen un equipo joven pero con calidad, la juegan bien, sin ningún tipo de presión, es el segundo equipo del Liceo y por lo tanto vienen con todo a ganar y nada a perder y lo hacen bien. Recordemos que vienen de ganarle al Gerona, que iba segundo o es segundo en la clasificación, y de ganarle al Tordera en una pista complicadísima, es decir, un equipo que juega mucho mejor fuera que en casa. Pero bueno, yo tenía hoy aspiración de haber conseguido los tres puntos y mantener siempre pues esa presión a los contrarios. No ha sido así, pues tenemos que seguir trabajando y pensar que la liga va a ser durísima. Es decir, no pensemos que como la gente podía pensar que esos 9 puntos que llevábamos a los demás se iban a mantener. Sabíamos que tarde o temprano podíamos caer y que las lesiones, pues las lesiones, las sanciones, pues también nos están pasando un poco factura, ¿no? Ahora Patín Coruña tenemos que ir sin Sebas Moreno. A ver si recuperamos a Navarrete, o sea que poco a poco pues ese duro caminar por la liga nos está pasando factura, y entonces, pero bueno, no solo a nosotros, espero que a los demás también.
¿Cómo planteas el partido este próximo en Coruña después de la derrota de hoy? Quizá habrá que ir un poquito más a buscar estos 3 puntos para dar un poquito más de margen otra vez.
No, si vas pensando en que hay que ganar para ir ahí arriba, estás perdido, ¿no? Tenemos que salir a jugar y si lo hacemos bien tenemos opciones de ganar, si no, pues perderemos otros 3 puntos y habrá que seguir luchando con los demás, ¿no? Yo creo que hay que ir, pues, como hemos hecho todos los partidos, digamos, de fuera de casa, pues con nuestra solidez defensiva, que hoy tal vez no lo hemos tenido tanto, e intentar puntuar, nada más, es decir, Patín Coruña, el próximo partido es un paso más. Ni cuando llevamos 9 puntos ya habíamos ascendido a la Hockey Liga, ni ahora estamos descendidos, es decir, cada paso es diferente, y sabemos que la primera división es una liga donde cuesta muchísimo, muchísimo ganar los partidos. Si no, analizar todos los partidos que hemos ganado aquí en casa con el Alcoy, con el Vigo, de un gol, sufriendo, lo que pasa que hoy lo teníamos muy bien, tal vez incluso mejor que esos partidos, y sin embargo no hemos sabido mantener la pelota en los últimos minutos, porque ya quedaba 1 minuto y pico, no quedaba muy poco, y nos han empatado, ¿no? Entonces, bueno, hay que armar tiempo buena cara y seguir trabajando, ¿no?
Dos cuestiones. Siempre se dice que cuando no se tiene, uno se acuerda de lo que no tiene. ¿Se ha notado la baja hoy de Navarrete? Y después, ¿dice algo o preocupa de 6 puntos posibles tan solo conseguir uno?
Hombre, a mí me preocupa todo, ¿no? Me preocupa perder contra el Gerona y me preocupa hoy, digamos, perder los 2 puntos que ya teníamos, ¿no? La baja de Navarrete se nota porque es un jugador con veteranía, es un jugador que hoy, por ejemplo, cuando nos han hecho el gol, ha sido justo en la expulsión de Sebas, nos hemos quedado con 3 delanteros y un defensa, ¿no? Además, es más, con 4 delanteros, porque Uri estaba jugando de atrás. Nos hemos quedado sin el jugador tal vez de más referencia atrás, que tiene más experiencia, que sabe cortar bolas, y bueno, es que no me ha dado ni tiempo a sacar a David. Antes de eso nos han marcado el empate, ¿no? Pero bueno, sí que se nota, es decir, este es un equipo que no, a pesar de lo que la gente pueda pensar, es un equipo de trabajo, es un equipo donde cada uno hace su parcela, y si cuando cada uno hace su parcela, como le he dicho a los jugadores, tenéis algo especial. Cuando cada uno quiere jugar por su lado, entonces somos un equipo normal de la primera división. Entonces, hoy nos ha fallado en esos minutos finales trabajar en equipo, como habíamos hecho en tantos partidos, y ahí pues no tenemos un jugador que sea capaz de aguantar la pelota 2 minutos. Tenemos que ser entre todos, y esto pues nos ha fallado hoy. Bueno, ya digo, hay que animarse. hay que preocuparse, evidentemente, porque yo me preocupo por todo, y en este caso pues perder de los 6 puntos últimos pues 5 me preocupa, sobre todo dilapidar una ventaja tan clamorosa como teníamos de 9 puntos, de tener una cierta tranquilidad pues para afrontar partidos más complicados. Pero bueno, es lo que hay, y los partidos a veces son complicados, o lo hacemos complicado. La liga será complicada, como ya preveíamos, ¿no? Parece que esa ventaja a lo mejor era ficticia, ¿eh? Teníamos la suerte de los resultados, teníamos la suerte de haber conseguido puntos en sitios difíciles, pero ahora estamos en la realidad. Tenemos un equipo como los que hay en la Hockey Liga, en la Primera División, y hay que seguir trabajando y sufrir mucho para conseguir el ascenso.
Con este punto, lo que sí que nos da es clasificación matemática para la Copa del Príncipe. Es un más a más para el Sitges. ¿Con qué objetivos vas a ir, Carlos, para Grado a disputar esta segunda edición de una Copa que creo que debe ser de las pocas que te faltan en tu palmarés?
No, yo si me preguntas si quiero ir a la Copa Príncipe, ya te digo, no quiero ir a la Copa Príncipe. Es decir, yo creo que es un hándicap para nosotros, tal como tenemos el equipo, encima ir a la Copa Príncipe. Primero, que en ese día seguramente no tendremos a Lupi, porque está haciendo unos exámenes importantísimos en su vida privada. No tendremos a lo mejor todavía a Aribau. Tenemos sancionados o lesionados alguno más. A ver, ir a una copa con el equipo cuando nuestro verdadero trofeo y nuestro verdadero premio es ascender. Por lo tanto, si tenemos que ir, iremos. Pero que el objetivo para mí está muy claro, es ganar, es quedar entre los 3 primeros de la primera división y ascender. La Copa Príncipe, pues bueno, es un torneo más que se ha puesto ahí pues para rellenar una fecha y para dar pues un poco más de aliciente a la competición, pero que yo creo que en este momento es más perjudicial que beneficioso.
Bé, doncs, molt clar.
Clar.
Carlos Figueroa.
Claríssim,
Vull dir que la Copa de Príncep aquest any per al Club de Sitges és un hàndicap més que un al·licient. La baixa del Lupi, el Quim, doncs, no sabem si arribarà a temps o no. Entremig, doncs, pots tenir algun lesionat, algun sancionat i, ostres, bueno, s'ha d'afrontar com bonament es pugui.
Sí, perquè la diferència de l'any passat és que l'any passat si sonava el flauta se pujava a l'Hockey Lliga. Aquest any per Carles Figueroa és el gran objectiu millorar el quart joc de l'any passat, i això vol dir pujar a l'Hockey Lliga.
I ara dissabte, Toni, una pista molt difícil, Corunya.
Sí, complicada. És una pista complicada.
Dubto que hi hagi cap pista fàcil. Vull dir, d'entrada, aquest ha de ser el raonament. Vull dir...
Sí, i a més tenint en compte que la Corunya és un equip doncs, que ha tingut és molt irregular la seva trajectòria i rep el líder, no? I evidentment...
Ve de perdre 5-2 amb el Tordera.
Sí, és molt irregular, és un equip molt irregular.
És un equip que està quart per la cua.
Que està fent una campanya bastant
irregular,
bastant pobra, no? Uh-huh. Però que, clar, allà va el líder, i el líder motiva qualsevol, no? I, clar,
sí,
sortiran a per totes.
Uh-huh. En fi, doncs, de moment aquesta és la situació. Vull dir, tampoc cal que ens alarmem ara, però en qualsevol cas el Club Patí Sitges ha fet o està fent bona part de la feina. Queden encara 2 partits per acabar la primera volta. Es anirà a Grado a jugar a la Copa de Príncep, passi el que passi, i afrontar la segona amb plenes garanties, perquè queda tot un món.
Sí, sí, queda molt.
I
queda
enfrontaments
molt.
De nou amb equips com el Xum, com el Bigostic, com el Coi, clar, pensem, i no sé si això és un hàndicap o no, que del segon, tercer i quart, que són Xum, Bigostic i el Coi, s'ha d'anar allà.
Sí, sí.
Aquí s'han guanyat, però ara s'ha d'anar allà.
Sí, és que la diferència és aquesta, no? Que
i amigo, són
els
pistes,
que van
aquestes...
allà dalt s'han guanyat aquí, sí, però ara s'ha d'anar allà. I allà ningú regala res, i menys aquests que
no,
estan
clar.
Lluitant per pujar.
En fi, que queda molt, que queda molt, que queda tot un món, i ja veurem què passa. El primer pas és Corunya i no ens atabalem.
No,
no ens atabalem.
Suma a Corunya i vinga, a veure, esperar
sí.
El Tordera i acabar la, molt dignament aquesta primera volta, i encara la segona, que la segona serà complicadeta.
2 minuts per arribar a 2:15 del vespre. Tornem de seguida ja per encarar la jornada futbolística. Doncs anem a veure ja com li han anat les coses als equips de la Blanca Segur en aquesta primera jornada esportiva d'aquest nou any, del 2008. Saludem ja Albert Lluís. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
En línies generals, si haguéssim de fer un resum ràpid, com ha anat aquesta jornada?
Bé, bastant bé.
Bastant bé. Sí. Molt bé. Doncs comencem ja a repassar aquests marcadors. Què ens ha deixat aquesta primera jornada de l'any?
Bueno, Gironil A, Castelldefels, 11, Blanca Segur, 1. La Blanca no va existir com a equip. Van donar masses felicitats i els locals ho van aprofitar.
És un marcador aquest de...
Sí, no, aquests nanos el dia que diuen que no volen jugar, no juguen, i punto.
Un 11-1 en juvenils no s'acostuma a donar massa, és més un resultat de benjamins...
És massa violent, sí.
Ostres, Déu-n'hi-do, és un pal bastant important.
Punto i aparte.
Punto i aparte, vinga, continuamos viaje.
El juvenil B, Blanca Subur 1, base Espirall les Clotes 1. Un trist empat. Partit avorrit i soso. Cap dels dos va mereixer la victòria. El cadet A, Blanca Subur 6, base Torrelles 1. Els nanos de l'americano funcionen bé. Avui han jugat un gran partit, agradant molt. El cadet B, Blanca Subur 7, base l'Arbós 1. Col·legiada del B, molt còmode i jugant un bon partit contra un equip gran. Infantil A, Blanca Subur 16, Sant Sadroní 1. A pesar de marcar primer, el CUE es va endur un fort correctiu. L'infantil B, Blanca Subur 4, Cunit 4. David contra Goliat. La Blanca va plantar cara a tot un equip A i va estar a punt de guanyar, ja que ells van marcar l'empat quan ja passaven 2 minuts. La Levina, Blanca Subur 6, Unió Esportiva Sitges 1. Rivalitat local i golejada de la Blanca. Va ser un partit molt maco i les dues aficions van disfrutar molt. Haig de ressaltar que van assistir al partit el senyor alcalde i el senyor regidor d'Esports, que va agradar molt a les dues aficions. La Levin B, Atlètic Vilafranca 0, Blanca Subur 3. Gran partit del B amb una gran victòria a Vilafranca. Camp sempre emblemàtic. La Levin C, Blanca Subur 0, Calafell 8. Sense poder fer res, la Blanca va ser golejada per un equip gran. Benjamín A, EFIM 0, Blanca Subur 22.
Mare meva.
Èpica golejada a domicili. Els jovenets nanos locals no van oposar res. No, eren molt jovenets. El Benjamín B, Blanca Subur 9, Piera 1. Fàcil golejada d'una Blanca que va ser molt superior. El Benjamín C, Igualada 1, Blanca Subur 0. Partit espatllat per les 5 pilotes que va llançar la Blanca als pals. Partit amb molta mala sort. Per últim, el 44 campionat local del Nou Fisbens, amb promeses Interarmaris 5, Galeries d'Artefoz 8, Remax 3, Òptica Holandesa 5 i Sixa 4, Mi Pintor 2. I en Pitufos, les Magnòlies 5, Newton Informàtica 4 i Restaurant Triana 7, Hotel Estela 5. Todo esto es lo habido y por haber.
I por haver. Doncs aquests han estat els primers resultats futbolístics d'aquest nou any 2008 per als equips de la Blanca. Com han escoltat, hi ha hagut una miqueta de tot. I les golejades que també continuen a l'ordre del dia.
A favor i en contra.
A favor i en contra. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, tot és bo.
Molt bé. Doncs Albert, moltíssimes gràcies. Bona setmana i fins divendres. Adéu-siau.
Adéu,
bona nit. I nosaltres que continuem amb més marcadors de futbol base, en aquest cas els corresponents als equips de la Unió Esportiva Sitges, una jornada aquesta, la primera del nou any, que tampoc ha anat massa bé per la gent de la Unió Esportiva Sitges. Comencem pel resultat del cadet, que va perdre el camp del Vilanova per 2-1. L'infantil federat, que també va perdre en la seva visita al camp del Sant Mauro. Sant Mauro 2, Unió Esportiva Sitges 1. I derrota també de l'infantil comarcal, que perdia per 7-0 al camp del Montagut. El ja comentat fa uns instants per l'Albert Lluís, aquest derbi amb molt bon ambient ahir al Nou Pinsbens. Blanca Subur 6, Unió Esportiva Sitges 1 en categoria Alevi. A l'Alevi comarcal, que perdia també en el seu desplaçament al camp del Salvador de Guardiola per 2-0. Més marcadors, en aquest cas els corresponents als benjamins. El Benjamí Federat A, que treia un punt de la seva visita al camp del Base Olèrdola després d'empatar 3-3. El Benjamí Federat B, que perdia aquí a Aiguadols 1-2 davant el Sant Mauro. El Benjamí Comarcal A, que perdia aquí a Aiguadols 4-5 davant el Vilanova 2. I enfrontament més fraternal que mai entre els dos benjamins comarcals, el B i el C. En aquest cas, el B va guanyar per 3-1 al C. I el resultat del Prebenjamí, que va ser d'Igualada 5, Unió Esportiva Sitges 1. I pel que fa al torneig social, una nova jornada disputada dissabte al matí a Aiguadols, en categoria minis Aiguadols 7, Cau Ferrat 5 i Terramar 4, La Ribera 3. I en categoria maxis, Maricel 1, Alvinyet 3 i Baluar 5, Cap de la Vila 2. Dos quarts i 5 minuts de nou. Podríem tot just en començar. Ha estat una bona jornada aquesta, la primera de l'any del 2008, tant per la Unió Esportiva Sitges com per el Sobrense i també per l'Internacional, que va guanyar el seu partit dissabte davant la penya recreativa de Sant Feliu. La Unió Esportiva Sitges, que s'enduia els 3 punts en la seva visita al camp del Pubilla Cares, un camp que històricament se li dona molt bé, almenys en les seves 3 últimes visites han estat 3 victòries. Per la mínima, però al cap i la fi, 3 victòries, i també gran partit el que es va veure ahir, com a mínim per la incertesa del marcador municipal d'Aiguadols entre el líder, el Joventut Prat, i el Sobrense. Sobrense 3, Joventut Prat 2, el líder que perdia el seu primer partit de la temporada, i el Sobrense que feia més gran encara aquesta llegenda d'equip gran, sobretot molt gran, al municipal d'Aiguadols. Tot això en parlem d'aquí uns moments. Comencem ja a posar-nos una miqueta al dia amb resultats i classificacions. És la jornada número 16, per tant, la penúltima de la primera volta. El grup segon de la preferent, els marcadors van ser aquests: Rocatenc 3, Sant Feliuenc 1, Martorell 4, Iberiana 3, Pubilla Cases 0, Sitges 1, Horta 2, Cambrils 2, Júpiter 1, Olímpic Can Fatjó 1, Vistalegre 2, Mollerussa 0, Viladecans 0, Alcarràs 1, Marianau 0, Alcatllà 0 i Josep Maria Gené 3, Sants 4. L'Alcarràs, que li pren el liderat de nou al Marianao, el conjunt lleidatà, primer amb 33 punts, seguit molt de prop per el Marianao, que és segon ara amb 32, 29 punts té el Martorell, Viladecans 27, 27 punts també per Sant Feliuenc, i atenció perquè el Sitges escala dues posicions, suma 26 punts i es col·loca sisè. 26 punts també per Enrocatenc, 25 per Iberiana, 24 punts per Horta i Sants, 23 per Vistalegre, 22 per Alcatllà, 20 suma el Cambrils, 14 l'Olímpic Can Fatjó, i en zona ja perillosa, el Pubilla Cases 14, 13 per Josep Maria Gené, Mollerussa penúltima amb 13 i tanca la classificació una jornada més al Júpiter amb 7 punts. Doncs així estan les coses en aquest grup segon de preferent. Toni, l'Alcarràs i el Marianao, que es van intercanviant aquest liderat. Sembla que ningú el vulgui. Quan el Marianao està primer, doncs cedeix algun empat, com és el que va passar ahir a Sant Boi, 0-0 amb el Catllà. L'Alcarràs ho va aprofitar guanyant a Viladecans. L'Alcarràs, que continua, no sé si dir sorprenent, però en qualsevol cas continua doncs en aquesta part alta de la classificació. Un Alcarràs que, per cert, s'ha reforçat amb un vell conegut dels Sitges, Ivan Pinyol.
Sí, Ivan Pinyol. Ivan Pinyol fitxava la setmana passada per Alcarràs.
Ahir va debutar.
Home, és un jugador que aquí doncs ja va demostrar que era un jugador en projecció, i espero que sigui un bon jugador per Alcarràs, no? I a més també ressaltar que bé, pel Marianao no començar bé l'any, no? Perquè de fet no havia cedit cap punt al seu camp,
sí,
i són els dos primers que cedeixen, no?
Sí, senyor, aquest 0-0 amb el Catllà, que és un equip també dels incòmodes d'aquest grup segon de preferent. I pel que fa als Sitges, doncs se la xita callant, com es diu. Ja són 8 jornades sense conèixer la derrota. Va acabar molt bé l'any guanyant 3-1 al Josep Maria Gené, i ha començat doncs fantàsticament bé guanyant 0-1 al camp del Pubilla Cases.
Sí, mira, de 24 punts possibles s'han guanyat 20. Això és molt important, no? Sis...
Qui ho havia de dir al principi de temporada, i el mateix Juan Hernández sempre ho deia, no? Ostres, podem acabar la primera volta amb 29 punts si som capaços de guanyar el Martorell aquí diumenge, i ostres, després de l'inici tan complicat que va tenir l'equip, ja et dic, més d'un i més de dos s'haurien signat sobre un paper en blanc, eh?
Sí, sí, a veure, tothom volia una reacció de la Unió Esportiva Sitges, de l'equip. Doncs el que no s'imaginava ningú és que aquesta reacció fos de 8 partits sense perdre, 6 victòries, 2 empats, i tots dos empats a camp contrari, no? El Municipal realment porta una trajectòria molt positiva, i jo parlava amb el mateix Juanjo, no? En una altra data potser el partit del Martorell més d'un pensaria doncs molt bé, no? Però
és un mes,
patirem aquí perquè el Sitges al Municipal doncs no acaba de quallar, perquè el Sitges punta al Municipal, en canvi ara per ara tothom està tranquil perquè el Sitges ha reaccionat molt bé al Municipal, i el que abans no guanyava lo guanya ara, no? Doncs és un Sitges diferent, un Sitges que ha reaccionat molt bé i que tothom espera ja aquest partit amb el Martorell doncs per sumar en vez de restar, no? Perquè la gent està conscienciada que aquest equip sortirà d'un al·lutor.
Parlàvem divendres amb Manel Rodríguez, amb l'actual director esportiu de la Unió Esportiva Sitges, i bé, el mateix Manel Rodríguez ens comentava que el club havia donat la baixa a Víctor Colomé i que per contra havia decidit fitxar Alberto Palomo, que per cert va debutar mai amb el Sitges, Alberto Palomo, que prové del Vilafranca. Doncs ahir, després ho escoltaran, Juanjo Hernández també confirmava que en el decurs d'aquests dies també s'ha decidit donar la baixa al porter en Rodri. Per tant, el Sitges es queda ara amb dos porters, i la intenció és que la cosa quedi així, que no es fitxi o no s'incorpori un tercer porter com es donava fins ara.
I de fet la papeleta no era fàcil per a l'Ivan, perquè tenia, de fet ja va acabar l'any jugant de titular,
sí,
perquè
va,
el Rodri estava lesionat,
sí,
i bé, tenia una papeleta difícil al camp del Pubillas Casa, no? Un Ivan que va complir molt bé, i
va ser clau, perquè si important va ser el gol del Jordi Morató faltant 3 minuts, sí. El penal que va aturar l'Ivan al 57, un penal que va fer Carlos Martínez, va ser decisiu perquè l'equip doncs no mereixia en aquell moment perdre, no va ser un partit allò de grans ocasions. Potser el Sitges d'ahir doncs no va tenir aquella frescura, aquella idea última de fer la passada en condicions. El camp tampoc t'ho permetia, un camp de terra no massa gran, un rival que juga molt directe,
molt físic, no?
Molt físic, moltes pilotes penjades a l'àrea, i tant Carlos Martínez com Andreu Camps es van fer un fart de despenjar pilotes amb el cap, que va ser de por. Però en qualsevol cas, aquests partits són els que s'han de saber guanyar també, i l'equip doncs va aprofitar una contra per acabar sumant aquests 3 punts. Jordi Monató, que va aprofitar un bon servei de Brea amb el cap per encarar porteria i creuar sobre la sortida del porter aquest 0-1, que bé, que és boníssim. Repeteixo, és un partit molt treballat, molt currat per la gent dels Sitges, i bé, aquests partits són els que en altres situacions es diu que en aquests camps és on es guanyen les lligues.
Sí, però doncs... a veure, sí, però estic molt a favor teu, una altra situació, però escolta, que el Sitges està a 7 punts,
Sí.
No està tan lluny, això.
No està tan lluny.
Guanyant el diumenge a Martorell, el Sitges, segons el que passi, es pot col·locar, pot escurçar molt la diferència.
Sí, pot fins i tot col·locar-se quart, tercer, depenent també de marcadors que de Viladecans i Sant Feliu, que són encara equips que estan per sobre del Sitges.
Això no vol dir que al final no recordem d'aquest partit de Pubillas Casas,
Sí, probablement en un futur doncs aquests 3 punts doncs seran molt més importants del que ara ho són, veritablement que ho són, i molt. Cosetes a destacar, doncs, el debut d'Alberto Palomo. Se li van veure cosetes, de fet la primera pilota que va tocar doncs no s'ho va pensar dues vegades i va atzivar un xut amb l'esquerra de fora l'àrea que a punt va estar de convertir-se en gol. Ahir el Sitges recuperava dos homes, creiem que molt importants, com per exemple Brea i Víctor Ruiz doncs va jugar de titular, va ser substituït, però ja vam veure uns minutets també al Brea, que bé, ha estat pràcticament un mes absent dels terrenys de joc, i bé, Brea, que no oblidem que està cridat a ser un dels homes importants a la part ofensiva de l'equip. Ahir doncs en vam veure també de titular a Isaac Colomines, va fer la seva feina de desgast sobretot, en fi, doncs un bon paper en general dels homes de Juanjo Hernández, que evidentment valorava de forma molt positiva aquesta victòria dels Sitges ahir a l'Hospitalet.
Sí, home, jo crec que ha sigut un partit molt treballat per als dos equips, no? al camp, vens d'un descans de 3 setmanes, era molt important doncs agafar punts d'aquest partit, no? I bueno, jo crec que el Morató doncs ha tingut la seva oportunitat i l'ha ficat, i bueno, jo crec que són justos pensadors d'aquest partit, no? Si l'empat o si hagués sigut un empat, doncs bueno, ens hauria anat amb un sabor doncs agridulce, no? Perquè crec que el que ha tingut les oportunitats, el que ha tingut la pilota, el que ha volgut jugar una miqueta al futbol ha sigut el Sitges.
El partit, com dèiem, l'equip ha treballat moltíssim, però potser li ha faltat aquella frescor, aquella falta d'idees, aquell últim passe, no? Sí. L'equip s'ha trobat en certs moments que està molt complicat tot, desenvolupar tots aquests aspectes.
Sí, que además és el camp. Sí. Mira, ha arribat molt bé el Fernando a la segona part, i en el moment just quan tenia li ha botat malament la pilota se l'ha anat. A l'Andreu, quan controlava un pilota, no, mai anava per l'alterra la pilota. Llavors és molt complicat, i crec que hem així doncs inclús algunes vegades hem triangulat molt bé, no? Jo crec que bueno, el millor això és que vens de 3 setmanes i agafes una victòria amb 3 punts i podem pensar amb tota la tranquil·litat amb el Martorell, no?
Aquests partits, malgrat tot, ara ho deies, es guanyen així, vull dir, tens una ocasió i l'has de fer.
Així, sí, sí, així és, i que crec que el partit doncs ha sigut molt de pelota a dalt, és a dir, que han jugat molt de mig del camp, de molt de lluita, no podies controlar la pilota, i quan ha sortit el Marató s'ho ha dit, Jordi, l'única manera serà aquesta, pam, i hem tingut la sort i ho hem fet.
Bueno, destacava el penal aturat per l'Ivan ha tingut dues o tres intervencions molt meritòries, eh?
Sí, Ivan és un gran porter, no? I a més, després de tot el que ha passat durant respecte a la setmana, no? La marxa de Rodri, la marxa de Colomer, és a dir, que Ivan doncs ha agafat una responsabilitat que abans doncs la tenia entre cometes, no? I llavors doncs tots sabíem que teníem tres porters molt bons, ara tenim dos, i a Ivan doncs li toca agafar doncs aquesta responsabilitat, i l'ha agafat molt bé.
Fitxareu un altre porter o de moment quedeu amb el Victor i amb l'Ivan?
No, en moment dos, perquè crec que és el millor per l'equip, tindrà dos i podem treballar amb dos.
També avui ha debutat l'Alberto Palomo, l'has fet jugar l'últim tram de partit, què t'ha semblat?
Bueno,
o què creus que pot aportar aquest jugador?
Bueno, mica, és a dir, que s'ha trobat doncs d'entrenar el dijous, vindrà, ha sortit doncs 12 minutets, només doncs perquè vagi agafant també tot el tema de l'equip, i li donarà a l'equip, sobretot no en aquest camp, no? Doncs aquesta consistència a l'hora de tindre la pilota, no? És un jugador que amb l'esquerra va molt bé també, tècnicament és un bon jugador, arriba bé, és a dir, que jo crec que ens pot donar doncs en moments segons d'aquest partit doncs aquesta frescura també a dalt.
Bueno, veu acabar el 2007 guanyant, comenceu el nou any també amb victòria, ja són 8 jornades sense conèixer la derrota, que duri, que això no s'aturi, no? Que serà difícil poder mantenir aquesta bona línia, no?
Sí, és a dir, ens dona il·lusió tot això, és a dir, que ara tenim dos partits, que és el Martorell i el Roquetenc, que són dos a casa, i doncs podem mirar una miqueta cap a dalt, no? És a dir, que hem d'anar-hi pas a pas, que és el que sempre dic, però bueno, anem il·lusionats.
Quines perspectives tens tu, quines sensacions tens de cara a aquest nou any, Juanjo?
Bueno, jo crec que l'equip va molt bé, l'equip físicament està arribant molt bé, ha treballat molt, és a dir, aquest equip, el seu o la seva línia és el treball, el Pujas Casas molt fort físicament, i si agafa alguna doncs és la bona, no? Jo crec que el Sitges ha estat a l'altura d'un Pujas Casas físicament, i després tècnicament doncs sabem què és el que tenim que fer, no?
Bueno, victòria molt important bàsicament perquè, pel que deies també fa uns moments, no? Perquè l'equip ve d'un parèntesi, d'unes vacances, s'ha de tornar una miqueta a agafar el ritme, bé, millor no pot anar les coses, no?
I tant, jo tenia molt de por a el Josep Maria Llena i el Pujas Casas, i han sigut dues victòries, no? Uh-huh. Ara a veure com arriba el Martorell,
un equip molt... El Martorell és un rival que més o menys està com vosaltres.
Sí, és molt complicat perquè juga molt a la contra, és un, bueno, un bon equip, a veure què passa. Tenim temps encara de parlar, de treballar aquesta setmana, i ja a veure què fem contra el Martorell.
Uh-huh. En quant a possibles altes i baixes, de moment,
no.
Ho deixem aquí o creieu que en propers dies podrien haver novetats en aquest sentit?
No, en principi ara mateix la plantilla està som els que som, en principi no té que vindre cap jugador més ni es té que marxar cap jugador més. Formem una plantilla de 19 jugadors i amb aquesta plantilla és la que hem de treballar fins a final de temporada.
Una darrera qüestió, no t'ho he dit, però destacar també que tant Brea com Víctor Ruiz han pogut recuperar de les seves lesions.
Sí, mica en mica, al Brea doncs li hem volgut donar aquests 8 minuts doncs, perquè vagi a entrar una altra vegada. Ara tenim la baixa de Luismi amb una petita contractura al bessó, però bueno, mica en mica, ara tenim algun lesionat però entren dos, i bueno, tenim que continuar amb aquesta línia, no?
Luismi, com bé recordava Juanjo Hernández, lesionat, no va poder jugar ahir al partit. També es va lesionar Minga, que va rebre un fort cop al genoll, va haver de ser substituït per Fernando Salmerón. De moment, segons va dir el físio, el Jaume, és un cop molt fort i es va preferir que el Minga se'n retirés del terreny de joc. Un Sitges que, atenció, té ara dos partits seguits a Aiguadols. L'últim de la primera volta aquí amb el Martorell i ja obrirà la segona amb el Rocatenc.
Sí, sí.
Per tant, no sé si dic que això és bo o dolent, mai se sap fins que no acabes de jugar els partits, però de moment els dos partits que va fer també seguits en aquesta primera volta, que van ser Vista Alegre i Sants, els va guanyar.
Va guanyar. I tenint en compte que el tercer és la setmana de Carnaval
a Horta. A Horta, sí. Una Horta que de moment està, no sé si dic que està decebent més del compte, perquè teòricament inicialment era un dels equips que estava cridat a ser dels grans d'aquesta preferent. 11 minuts i les 9, ja anem pilladíssims de temps. Segona territorial d'aquest moment. I vinga, anem a repassar aquests marcadors que van ser Gavà 1, Vegas 2, Sant Boià 1, Cervelló 2, Sales 1, Molins 4, Internacional 2, Penya Recreativa 1, Cooperativa 4, Papiol 4, Sant Esteve 0, Viladecans 1, Vinyets 5, Cincorrosses 4, Esparreguera 1, Corbera 1 i Sugrense 3, Joventut Prat 2. Continua de líder, malgrat la derrota, la seva primera derrota d'ahir a Aiguadols, el Prat, 39 punts, seguit del Sobrense amb 35, 34 punts per Cervelló, 32 per Sant Boià i Molins, 30 per Vegas, 23 per Vinyets, 22 per Penya Recreativa, 21 per Cincorrosses, 19 per Cooperativa, 18 per Sant Esteve, 17 per Sant Esteve i Corbera, 16 per Esparreguera, el Gavà suma 14, 12 l'Internacional, el Sales amb 10 i tanca la classificació el Papiol amb 9. En fi, que ahir, Toni, Aiguadols, es van demostrar dues coses. Primera, que el Sobrense, aquí no hi ha qui el tussi, acabarà la primera volta amb 8 partits jugats, 8 guanyats, i que no és tan fiero el León com lo pinten, en principi, perquè el Joventut Prat sí que és un equip important, és líder per mèrits propis, evidentment, perquè fins ara duia una trajectòria impecable fora de casa, 7 victòries fora de casa. Sí que el seu terreny de joc em sembla que havia empatat 3 partits, però fora de bo havia guanyat tot. És un equip físicament doncs ben preparat, amb molta envergadura. Ens va agradar també el Joventut Prat i la sensació és que estarà dalt.
Sí, no, de fet...
Tot i haver perdut ahir aquí, i no és voler-li posar aigua al vi, perquè la victòria del Sobrense d'ahir és fantàstica. I més com es va produir.
Sí, sí, molt bona. A més, sí, estem convençuts que el Joventut Prat serà a dalt. Però potser és una derrota que li passa una miqueta de factura a...
Caldrà
equip,
veure
no?
Ara com li afecta.
Com reacciona, sí, sí, no? Sí, sí. Home, esperem que no reaccioni bé i que s'ho aprofiti molt bé el Sobrense per anar escurçant diferència i posar-se ja allà, no? A tiro, no? Però bé, un Sobrense que no es va agradar, que de fet va seguir la mateixa línia. El partit tampoc va ser d'aquells tan bons del Sobrense, però va ser un partit que el Sobrense va afrontar la primera part amb molt de cap. De fet, per mi va jugar millor la primera part que la segona el Sobrense, però va saber reaccionar quan realment tenia l'aigua al coll i va aconseguir el més important.
De fet, el partit se li posa molt bé, perquè al minut 48 Joan feia el 2-0, el primer l'havia fet Mario, la sortida d'un córner. El Joanet, doncs, que també va marcar un bon gol picant sobre la sortida del porter amb 2-0, penses, home, ostres, has fet molt de, ja molt de camí recorregut, però la reacció del Joventut Prat va ser fulminant i amb molta mala sort, perquè els dos gols que va fer, que van servir per empatar el partit, doncs el 57 va arribar al 2-2 en dues accions molt desafortunades.
I de fet se ho van fer els mateixos jugadors que havien marcat,
sí, sí.
Tant Mario com en Joan.
Sí, sí, doncs, en fi...
En pròpia porta.
En pròpia porta, en aquest cas. 2-2, minut 57, quedava temps, i bé, sortosament va arribar el golaç de Sergio Moreno, un golaç de falta que la va clavar doncs allà on els porters és impossible que arribin.
I és curiós perquè estàvem allà sentats i al moment de treure la falta dèiem, xutarà directe, i jo fins i tot vaig dir, està molt lluny, i el Pito me mira i diu, escolta, és capaç de clavar-la perquè té, aquest té un tiro impressionant.
I té una esquerra d'or.
Impressionant,
sí, sí.
I sí, mira, llançar-la i clavar-la.
La va clavar.
Un golarro,
Un golarro d'aquells antològics que va donar aquests 3 punts al Sobrense, i una victòria molt important perquè com a mínim et serveix per retallar 3 punts al primer lloc, són 4 de diferència, ja no són 7. Si el Joventut Prat ahir guanya, són 10 punts, les coses ja es veuen de manera diferent. I després explicarem com pot resultar la segona volta, perquè ahir et feia una reflexió molt, molt interessant.
Sí, sí.
Molt interessant. Però abans hem d'escoltar, si ens ho permeteu, les valoracions que feia el Toni Salido després d'aquesta important victòria.
Sí, sobre todo en cara al equipo, porque se ha hecho un partido de escándalo, o sea, muy, muy trabajado. Éramos una gente que venía, que yo creo que lo mejor que ha pasado por el municipal. Se ha trabajado, se ha luchado, hemos tenido mala suerte en no hemos puesto 2-0, pero hemos tenido mala suerte, nos hemos metido 2 goles en propia y se nos ha complicado todo, ¿sabes? De tenerlo muy bien a tenerlo muy mal, y la suerte que hemos tenido es que no hemos bajado los brazos, y al final un golazo de Sergio increíble, ha metido por todas las cuadras, hasta el mismo portero le ha dicho: chaval,
todavía la está buscando.
Ya ves.
Bueno, què us ha semblat el líder, el Joventut Prat? És un equip que no us ha xutxat massa en quant a ocasions, però és un equip de molta envergadura, molt, molt veterà, ha sabut empatar el partit quan pitjor ho tenien.
Yo creo que la clave del Juventud Prat es que, es que siempre va al mismo ritmo, desde el minuto 1 al minuto 90 siempre ha estado al mismo ritmo, esa es una de las claves. Y otra de las claves es que no se autoexpulsan, como muchos equipos, ¿sabes? Uh-huh. En muchos equipos están bien, llega la segunda parte, 2 rojas y cambia el partido. Y es un equipo veterano que busca las tarjetas al contra, y yo creo que es un gran equipo, uh-huh. Sí. Molt bon equip.
Potser el pitjor moment del Sobrense és quan ells han empatat, no? És quan l'equip una miqueta s'ha vingut avall, sobretot és un cop moral important, no? Perquè Andorra 0, que t'empatin, a vegades és anímicament afecta.
Sí, bueno, yo creo que hemos la mala suerte que hemos metido 2 goles en contra y de tenerlo todo muy bien, a verte otra vez con el agua al cuello, porque sabías que ellos en cualquier momento te la podían meter, igual como en cualquier momento la podíamos meter nosotros, pero ya de estar 2-0 ya iba 2-2 y con el agua al cuello, por eso el equipo no creo que haya aflojado, porque al final lo hemos sacado, pero sí lo que tú dices, es que mentalmente te vas un poquito abajo. Después de tenerlo todo muy bien, a bajarlo todo, pues te encuentras mal.
Bueno, ells han perdut el seu primer partit de la Lliga. Teniu aquest honor de ser el primer equip que guanyeu el Joventut Prat, i per contra vosaltres aquí seguiu immaculats.
Sí, nosotros se nos da el campo municipal se nos da de fábula, a ver. No sé por qué, después salimos fuera y nos cuesta un poquito más. Pero en casa ya lo estamos demostrando, que es que aquí de momento no gana nadie, y espero que no gane nadie, y espero que siga siendo un fortín como está siendo.
Doncs ens va molt bé això, perquè... Sí, ens ho posau. Atenció, perquè la segona volta segurament jugarà els partits difícils, teòricament, entre cometes, aquí.
Aquí, sí, sí.
És a dir que...
Si el camp és un fortín pel segurament, com està seguint fins ara... Doncs aquí té que venir...
A excepció del Joventut Prat, aquí ha de venir el Cervelló, el Sant Boià, el Molins, el Vegas. Estic parlant d'equips que estan a la part alta de la classificació, eh? Són equips que aspiren a pujar també, eh?
Tots els que estan a dalt,
sí, sí.
A excepció tan sol del Joventut Prat, que nosaltres tenim que anar allà en el
penúltim partit. Sí, sí, un partit que probablement
pot decidir moltes
pot
coses.
Decidir també, moltes coses. Eh?
Per això que... Déu-n'hi-do la segona volta que li queda al Sobrense aquí. Uh-huh. Ara més que mai té que seguir la mateixa línia, guanyar tots els partits a casa, perquè, escolta, la cosa, sí, si sí. Tot va així, pot funcionar
pinta
molt bé.
Pinta
bé.
Estem en els minuts finals, hem de comentar altres marcadors. Per exemple, a la Copa Catalunya de bàsquet, el Club Bàsquet de Sitges va perdre 69-70 aquí al pavelló el passat dissabte. És una derrota que, com a mínim, no ha de ser traumàtica, però en qualsevol cas li fa perdre el liderat. El Cedis, que va guanyar amb el seu partit 81-45 al Reus Deportiu, ho va tenir fàcil el Cedis amb el CUE, i per tant el conjunt de la Seu d'Urgell, que en recupera el primer lloc amb 12-2. El Sitges es queda segon amb 11 victòries i 3 derrotes. Atenció, perquè el Sitges també visita en aquest cap de setmana una pista difícil com és la del Laietà. Cap de setmana important per la gent del bàsquet, perquè aquest diumenge dia 20 s'inaugura oficialment Sitges Ciutat del Bàsquet Català. Hi haurà a partir de les 11 del matí d'aquest diumenge, des de les pistes del bàsquet de l'Oasis, una reunió de jugadors, coordinadors i afeccionats del món del bàsquet, faran un petit cercavila fins a arribar al cap de la vila i posteriorment a l'Ajuntament de Sitges, on seran rebuts per l'alcalde i les autoritats locals. Hi haurà el lliurament de la pilota Ciutat del Bàsquet Català 2008 al senyor alcalde, que farà doncs que s'inauguri ja oficialment aquesta Ciutat del Bàsquet Català 2008, parlaments a partir de la una al Saló de Plens, en fi, que anirem parlant al llarg d'aquesta setmana del que serà aquest primer acte ja oficial de Sitges Ciutat del Bàsquet Català 2008. Ho deixem aquí, arribem pràcticament a les 9. Toni, gràcies.
Bona nit.
Bona nit, i el que ens hem deixat al tinter, doncs ja ho anirem comentant al llarg d'aquesta setmana. D'entrada, dimecres, a partir de les 4, ens trobarem de nou a la tertúlia Pilotes Fora. Adéu-siau.